Notícies en xarxa.
Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El Departament d'Interior ha activat un dispositiu especial de seguretat i mobilitat pel Gran Premi de Fórmula 1 que celebrarà del 30 de maig a l'1 de juny al circuit de Barcelona-Catalunya. El dispositiu coordinat des del SECOR al mateix circuit implica també el Servei Català de Trànsit, Mossos d'Esquadra, Bombers i Protecció Civil. S'han establert mesures especials a les principals vies d'accés per tal de gestionar l'alta mobilitat prevista, especialment pel diumenge. Es recomana arribar amb transport públic i evita també l'ús del vehicle privat. No es permetrà aparcar en vorals o zones no habilitades i s'activaran també grues per retirar vehicles mal estacionats. I el govern ha anunciat el tancament immediat de l'oficina d'acció a Tel Aviv en acord amb els comuns com a resposta a la nova ofensiva d'Israel a Gaza. Aquesta oficina, oberta des de fa 10 anys amb caràcter tècnic i sense representació política, ja havia aturat les seves activitats des de l'octubre del 2023. Jessica Albiach ho ha anunciat abans del ple al Parlament, tot mostrant rebuig a que no s'hagi actuat abans.
La pregunta era per què no abans, què més havia de passar i si no era ara, quan?
El tancament dona compliment a una promesa electoral dels comuns i es produeix en un context de pressió internacional cap a Israel. I en mobilitat, retencions a la B10 i la B20 en sentit Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, com és habitual. D'altra banda, també a l'A2, al Bruc, i també a l'AP7 a Martorell, dos avaries provoquen també algunes retencions. I també hi ha diverses vies afectades per accident, com són l'AP7 Altafulla i la Gelida, també a la Ronda de Dalt i, finalment, a la C12 a Balaguer, que està tallada per una col·lisió múltiple. En aquest darrer cas, de fet, una persona ha mort i dues més han resultat ferides, una crítica i una greu. Segons els primers indicis, s'ha produït una col·lisió per embestida per invasió del sentit contrari d'un vehicle que ha perdut el control. I el simulacre de risc químic realitzat per Protecció Civil a diverses comarques catalanes aquest matí ha estat tot un èxit. Les 16 sirenes han funcionat correctament i només s'han registrat dues trucades al 112. Aquest ha estat el primer simulacre d'aquest 2025 i els següents es faran a Tarragona i a les Terres de l'Ebre el 29 de maig i el següent serà a Barcelona el 4 de juny. I una de les principals hipòtesis que tenen els Mossos de l'accident que va tenir lloc ahir al centre comercial Vila Sabadell i que va deixar, recordem, una víctima mortal és una possible patologia de la construcció de la nau. De fet, el centre comercial romandrà tancat com a mínim durant tot el dia d'avui per revisar que l'estructura externa dels edificis es troba en bon estat. I pel que fa al temps, avui dia assolellat en general, tot i que hi poden haver també alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu, i pel que fa a les màximes, avui rondaran entre els 22 i els 31 graus.
Notícies en xarxa.
El 21 de maig de 2025, això és l'enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimecres 21 de maig, avui Montse Tomé, la seleccionada espanyola, ha donat la llista de 25 convocades per jugar dos partits de la selecció espanyola femenina per a la Nations League. De fet, serà després de la final de la Champions aquest mateix dissabte i abans de la final de la Copa de la Reina, que afronten el Barça i l'Atlètic de Madrid. Hi ha 10 jugadores del Barça i 9 catalanes, que per tant no podran ser en el Catalunya-Xile del proper 1 de juny, que coincideix, com dèiem, amb aquesta concentració de la selecció espanyola. Avui repassarem també els detalls d'aquests dos partits amistosos de les seleccions catalanes, masculina i femenina. La masculina s'enfronta el 28 de maig contra Costa Rica, la femenina l'1 de juny contra Xile. Molt futbol, però també bàsquet, amb les retirades de Pau Ribas i també de Sílvia Domínguez, una altra llegenda del bàsquet català que deixa després de 21 anys de carrera. I molt més, tot això, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça segueix de celebració i ja pensant en el curs vinent.
El primer equip masculí va fer un sopar de celebració amb la plantilla, l'estaf i treballadors del club a Gavà per celebrar els tres títols aconseguits aquest any. Avui mateix està previst que el tècnic Hansi Flick signi la seva ampliació de contracte fins al juny del 2027 i avui l'equip gaudeix de PortAventura.
De fet, estarem pendents d'aquesta oficialització de l'ampliació de contracte de Hansi Flick, que recordem té contracte fins al 2026 i ampliarà una temporada més. Demà de renovar, per cert, Rafinha, en aquest cas fins al 2029. I l'Espanyol, que encara ha d'assegurar-se, recordem, la permanència.
El Club Perico ha venut ja pràcticament totes les entrades pel vital partit Espanyol-Les Palmes de dissabte a 6:45 de la tarda amb la salvació en joc. L'Espanyol en té prou amb guanyar per assegurar-se la permanència, tot i que si el Leganés perd o empata, també aconseguiria la salvació, si se tenia en compte al seu marcador.
En categoria femenina, ho dèiem ara, aquest mateix migdia la seleccionadora espanyola Montse Tomé ha donat la llista de convocades de, des de l'RS d'aquest estadio, per cert, els dos, per als dos propers partits del Comitè Estatal de la Nations League.
Una llista de 25 jugadores, amb 10 jugadores del Barça i 9 catalanes, comptant amb la portera del Sevilla, Esther Sullastres, les defenses del Manchester City, Laia Alexandri i Leila Ouahabi, i la de l'Arsenal, Laia Codina, més Dona Batlle, Jana Fernández, Alexia Aitana i Clàudia Pina. El Comitè Estatal jugarà divendres 30 de maig a Bèlgica i el dimarts, dia 3 de juny, a l'RCD Stadium contra Anglaterra. Aquests dos partits de Nations League.
Només 4 dies abans, per cert, de la final de la Copa de la Reina, el Barça-Atlètic de Madrid. No hi ha cap jugador de l'Atlètic de Madrid en aquesta llista, 10 del Barça, com dèiem. Aquestes 9 jugadores catalanes no podran jugar, per tant, al Catalunya-Xile del proper diumenge 1 de juny.
Ahir es van presentar tots els detalls dels dos amistosos de les seleccions catalanes en l'any del 125è aniversari de la Federació. El combinat femení, com dèiem, s'enfrontarà a Xile l'1 de juny a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, amb arbitratge de la internacional Ainara Acevedo. En el mateix escenari es jugarà dimecres 28 de maig al Catalunya-Costa Rica masculí, amb arbitratge de l'únic col·legiat català de la primera divisió masculina, Víctor García Verdura. Les convocatòries de Gerard López i Xavi Llorenç es faran públiques dilluns que ve al migdia.
En bàsquet, ahir va ser dia de retirades per a dues llegendes del bàsquet català.
Al migdia us explicàvem que el capità de la penya, Pau Ribas, deixaria el bàsquet professional un cop acabi aquesta temporada. Encara queden dues jornades de CB, a més dels play-off, que el Joventut encara s'ha d'assegurar. I a la tarda es va acomiadar del bàsquet professional Sílvia Domínguez. La base de Montgat tanca una carrera de 21 anys a Salamanca, on ja ha jugat els últims 10 anys. El club de la seva vida, segons explicava ella mateixa durant l'acte. De fet, el pavelló portarà a partir d'ara el seu nom, el Wolfsburg Sílvia Domínguez.
Els equips d'aquesta lliga femenina que ja pensen també la temporada vinent. Avui l'Espar Girona ha anunciat la quarta baixa.
La de la interior, Bionis Pierre-Loi, que haurà estat una temporada a Girona. En canvi, el Cadí la seu ha anunciat la reunió d'Anna Palma.
Recordem que a partir de demà juguen les fases d'ascens tant a la segona FEB com a la Lliga Femenina 2.
A l'ascens a Lliga Femenina 2, demà el draft Gramenet ha enquadrat el grup B que juga a les Palmes de Gran Canària, debutarà al migdia contra l'Eloi Villanueva Càntabra, mentre que el Manresa és l'anfitrió del seu grup i juga demà al vespre el primer partit al Nou Congost contra l'Ocèntum d'Alacant. I en categoria masculina, a la fase d'ascens a segona FEB, el Navàs es juga a l'ascens a Saragossa, el primer partit demà a 11:15 del matí contra el Villarreal, mentre que el Mollet ho farà a Gijón amb la primera jornada demà a la tarda contra el Molina Murcià.
I en tenis, el maresmenc Albert Ramos jugarà el seu últim Roland Garros.
Ramos, que el 2016 va arribar als quarts en un dels millors resultats de la seva carrera, afronta la seva darrera participació a Roland Garros després d'haver anunciat la retirada. El maresmenc juga avui contra l'argentí Román Andrés Burruchaga en la prèvia del Gran Slam francès. També hi és Pol Martín Tifón, el millor català al moment, que ahir va vèncer el francès Moisés Quam en 3 sets. En el quadre femení, la barcelonina Rebeca Masarova va vèncer dilluns la israeliana Lina Glushko en 2 sets i avui juga contra la canadenca Carson Brunstein. També va superar el primer partit Guiomar Maristany, que es va desfer de la txeca Bàrbara Palukova. Se l'assegurà de veure amb la xinesa Xiyu Wang.
I un últim apunt, també en tenis, Paula Badosa ja és a quarts de final del 8-5 Estrasburg.
L'empordanesa va passar de ronda després que la seva rival d'ahir, la txeca Bouskova, es retirés amb empat a 3 en el primer set. Badosa s'enfrontarà demà a la russa Lyudmila Samsonova.
Dimecres 21 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. L'Espanyol prepara el transcendental duel de dissabte de la tarda contra les Palmes, equip, recordem, ja descendit, en una final per evitar el descens. El conjunt pericongistim depèn d'ell mateix per salvar-se i jugar a casa davant de la seva afició, que respondrà abans, fins i tot a començar campanyes per omplir l'RC Stadium, ja estan pràcticament totes les entrades venudes. Aquest migdia, de fet, compareix en roda de premsa el central blanquiblau Leandro Cabrera, un dels pesos pesats del vestidor, expulsat, recordem, al derbi contra el Barça, i que, per tant, es va perdre l'últim partit de diumenge passat contra Osasuna. Escoltem en directe.
Nada, estamos tranquilos, creemos que lo vamos a conseguir y nada, la verdad que deseando que sea ya el fin de semana.
Hola Leandro, ¿qué tal? Rubén Carbonell de RAC1.
Precisamente
por las emociones quería preguntarte, ¿cómo se está gestionando esta semana? Si se ha hecho ya el cambio de chip después de la derrota de Osasuna, ¿qué os comenta Manolo? Quedan aún días hasta el sábado, ¿cómo se están viviendo estos entrenamientos? Y sobre todo, ¿cómo está el grupo a nivel anímico?
No, estamos muy bien y la semana se ha preparado como todos los años, como todas las semanas del año. Con nuestras características, obviamente mirando al rival para ver por dónde le podemos meter mano. Y creo que ese punto de emoción y motivación creo que nos está haciendo bien. Están saliendo unos entrenamientos, la verdad, que muy buenos. Y nada, se ve el vestuario con muchísimas ganas. Obviamente, como me repito un poco lo de antes, tiene muchísima importancia y mucha carga emocional, pero creo que ya hemos pasado muchos por esto y nada, es hacer un poco de conciencia, mentalizarnos y repetir un poco el estado de ánimo que pudo ser, por ejemplo, el año pasado de la final contra el Oviedo.
Cabrera mateix en directe parlant d'aquest Espanyol Les Palmes, que jugarà dissabte a 6:45 de la tarda a la mateixa hora que el Leganés Valladolid. L'Espanyol en té prou amb guanyar per assegurar-se la permanència, tot i que si el Leganés perd o empata contra el Valladolid, també aconseguiria la salvació sense tenir en compte el seu marcador. Aquesta lluita per la permanència, recordem, coincideix dissabte a la tarda amb el gran esdeveniment del cap de setmana per al futbol de casa nostra, en concret la final de la Champions femenina que jugaran a Lisboa el Barça i l'Arsenal a les 6 de la tarda hora catalana. Aquest mateix migdia ha parat, per cert, la seleccionadora Montse Tomé, que ha donat la llista de convocades des de l'RC Stadium precisament per als dos propers partits del combinat estatal de la Nations League, una llista de 25 jugadores amb 10 jugadores del Barça i 9 catalanes, comptant la portera del Sevilla Esther Sullastres, les defenses del City Laia Alexandri i Leila Wahabi i la de l'Arsenal Laia Codina, a més Dona Batlle, Jana Fernández, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Clàudia Pina. Tomé assegurava que aquesta no és la llista definitiva per a l'Eurocopa d'aquest estiu.
No és la definitiva, són 25 jugadores que podemos valorar, que podemos ver en esta ventana y que, bueno, sabéis que a Eurocopa solo van a poder ir 23. De momento, Eurocopa nos queda un poco lejano. Ahora, nuestro primer objetivo es clasificarnos para la fase final de la Nation y lo primero, conseguir los 3 puntos contra Bélgica. Ahí es donde tenemos que tener la mente. El staff lleva trabajando en eso desde la última ventana. Lo difícil es elegir. Lo bueno es poder elegir entre tantas. Entonces, bueno, esperamos acertar, esperamos ayudarlas y, sobre todo, estar concentradas para lo que no viene, que es mucho muy bonito.
La seleccionadora també ha hagut de dir la seva sobre el calendari amb aquests dos partits de la selecció just abans de la final de la Copa de la Reina del 7 de juny.
Sé que estamos trabajando en poder mejorarlo, sé que ahora esto no se puede mejorar, esto es lo que tenemos y al igual que pedimos al equipo inteligencia, adaptación en cosas que no podemos controlar, lo que no vamos a hacer es quejarnos de lo que ya no se puede cambiar, ¿no? Entonces vamos a hacer lo bueno. Lo que vamos a hacer en cuanto a eso es poder adaptar el inicio de la próxima convocatoria de la Euro, poder hacer 2 grupos con esas jugadoras que van a estar Barça y Atlético de Madrid, que terminan más tarde, y al menos poder ayudar a las jugadoras, porque este es nuestro objetivo, ¿no?
El combinat estatal jugarà divendres 30 de maig a Bèlgica i el dimarts dia 3 de juny a aquest RCD Stadium contra Anglaterra, aquests 2 partits de Nations League. I encara en futbol, ahir es va presentar tots els detalls d'aquests 2 partits, els de la selecció catalana i masculina i també el de la femenina, que jugaran el diumenge següent, el 1 de juny, també el Johan Cruyff. Per tant, les 9 catalanes que van anar a Espanya no podran jugar amb aquest Catalunya-Xile. Anant per parts, el combinat masculí ho té prou bé per presentar una convocatòria potent amb la lliga ja acabada i la majoria de jugadors sense massa compromisos a priori. Ho explicava el seleccionador català masculí Gerard López.
Pau i 21 més.
De mira, moment, fantàstic. No?
Sí, un cop més, bueno, donar les gràcies, com sempre, a la Federació Catalana per organitzar el partit, a part en un any especial com és el 125è aniversari. Des de que se'n va dir, com sempre, que hi havia partit, ens vam posar a treballar. Pinta bé. Hi ha hagut altres anys on tu saps ben bé que hi havia més problemes, segurament, per parlar amb els jugadors, amb els clubs. En canvi, aquest any tot està sent molt agraït, tot està sent molt fàcil en quant a la predisposició dels nanos, que és el més important.
El davanter blaugrana, com sentíem, Pau Víctor, va estar present ahir a l'acte i està confirmat com un dels convocats, si no passa res en l'últim partit de Lliga. Aquest cap de setmana el Barça juga contra l'Atlètic Club de Bilbao, recordem, diumenge a les 9. Dilluns al migdia tindrem l'acte de presentació de la convocatòria, tant de la selecció masculina com de la femenina. Pel que fa als rivals, l'equip de Gerard López s'enfrontarà a Costa Rica, selecció mundialista que pot comptar, per exemple, amb l'exporter del Madrid, Keylor Navas, que podria tornar a la convocatòria. Escoltem el missatge del seleccionador Miguel El Piojo Herrera.
Hola amigos de Cataluña, estamos muy agradecidos y muy contentos por hacernos partícipes de su 125 aniversario y por supuesto invitarnos a este juego. Gracias a la selección de Cataluña. Ahí nos vemos.
I també el del cònsol honorari de Costa Rica a Barcelona, el senyor Juan Enrique Juncà, també present a l'acte d'ahir.
Magnífic, una idea estupenda. Ja l'any 2006 es va celebrar un partit amb qui hi havia el campionat mundial i vam perdre. Però pensem que aquest el recuperarem.
Com sentíem, Catalunya i Costa Rica es van enfrontar el 2006 amb victòria catalana per 2-0, amb gols de Piti Medina i Roger Garcia. El partit de dimecres vinent el dirigirà com a àrbitre l'únic col·legiat català de primera masculina, el Víctor García Verdura, que ja va xiular, recordem, l'any passat al Catalunya-Jamaica. Les entrades tindran un preu de 5 euros i també hi haurà part solidària, en aquest cas per a projectes de la Fundació Catalana de Futbol. I pel que fa al femení, a Catalunya-Xile, el partit serà també a l'estadi Johan Cruyff el diumenge 1 de juny a les 7 de la tarda i també bastant solidari, en aquest cas per la Fundació Cor All Family, dedicada a ajudar infants amb cardiopaties. Pel que fa a la part esportiva, és cert que la concentració de la selecció espanyola a aquelles dades tan absoluta com la sub-23 pot afectar la llista que presenta el seleccionador Xavi Llorenç. També en parlava ell mateix ahir al migdia. Podem escoltar Xavi?
Bueno, esperem que la Montse i la Sònia es portin bé amb nosaltres. Les tenia de jugadores, o sigui que estan bé. El que passa és que tenim així 20 jugadores, que no ens afectarà. Tindrem una bona selecció, competirem bé, jugarem molt bé, però és el tema de guanyar, no sé com acabarà.
Xavi Llorenç, que presentarà com Gerard López també la llista dilluns que ve al migdia. Sí que hi serà la jugadora de l'Espanyol, Cristina Baudet, que ja va defensar la samarreta de Catalunya ja fa un any contra Paraguai. Pel que fa al col·lectiu arbitral, en aquest cas, el partit de Siurada, Ainara Acevedo, que es va convertir amb el seu equip el mes passat en el primer quartet català que xiula un partit oficial internacional, en aquest cas de la Nations League femenina, entre Ucraïna i la República Txeca. Ella mateixa en parlava.
Molt contenta i molt agraïda de poder xiular aquest partit. Per raons de calendari teníem seminaris, concentracions i no va poder ser, però aquest any sí, i sobretot doncs, molt contenta també de representar en el meu equip, que som quatre àrbitres que portem aquí a la casa des del principi, des de fa molts anys. Estic molt emocionada, no?, perquè quan vam començar els nostres primers passets aquí a la casa, sent àrbitres de futbol territorial, mai haguéssim imaginat que podíem arribar a xiular un partit internacional quatre àrbitres catalanes, no? Per tant, estic molt contenta de tota la feina que s'ha fet, de la que continuarem fent d'aquí en endavant, de poder ensenyar també a la resta de noies que vulguin ser àrbitres i de poder fer història.
Com dèiem, aquest Catalunya-Xile femení jugarà l'1 de juny a les 7 de la tarda al Johan Cruyff. En aquest mateix escenari jugarà dimecres 28 de maig al Catalunya-Costa Rica masculí, també a les 7 de la tarda. Dilluns al migdia, com dèiem, també a les convocatòries de les dues seleccions. I encara en futbol, veurem si aquesta llista hi ha, segurament sí, alguna jugadora de l'AM Lleida. El conjunt lleidatà, com la temporada passada, s'ha quedat a les portes de l'ascens a Lliga F, caient a la primera eliminatòria contra el Dux Logroño per acomiadar el tècnic Rubén López. Després de tres temporades, fem balanç amb Moaú, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Les tres temporades que Rubén López ha estat al capdavant de l'AM han estat històriques pel club del Recassens, consolidant el projecte Primera Federació, fent dos playoffs d'ascens a Primera Divisió, omplint el camp d'esports o participant de la Copa de la Reina. Les darreres temporades de les lleidatanes han estat fantàstiques. Un creixement pel club, però també per un Rubén López que, 1-1, ens evidenciava que està satisfet d'haver vingut a Lleida ara fa 3 anys i de la seva evolució com a entrenador de la mà de l'AM.
L'ha encertat molt. Al final m'ha fet molt millor entrenador. Crec que sóc molt millor entrenador. Crec que la gestió del vestidor crec que la porto molt millor ara i sóc una persona més tranquil·la. Sembla que no al camp, però m'he tranquil·litzat molt, sobretot aquest últim any.
I és per això que López, que a dia d'avui no té cap oferta real damunt la taula, es veu capacitat per afrontar qualsevol repte que se li plantegi.
Jo sí, estic preparat per tot el que em vingui, de veritat, eh? Però per tot, o sigui, per un projecte d'aquesta categoria que sigui més baix que l'AM, més igual estic. Per primera, sí, estic preparat mentalment, però és molt i molt complicat. O sigui, les banquetes són molt complicades. De fet, i no t'enganyo, a dia d'avui no tinc cap proposta. La gent es pensa que sí, però jo sóc una persona molt clara. No tinc, a dia d'avui, cap proposta de cap club. Llavors, bueno, esperarem a veure.
Sobre l'AM, l'entrenador ha deixat clar que cal contextualitzar l'èxit del club, donar-li la importància que té i no caure en els paranys de les expectatives després de dues temporades consecutives fent play-off d'ascens a primera divisió.
En bàsquet, ahir va ser dia de retirades de llegendes del bàsquet català. Al migdia us explicàvem la del capità de la penya, Pau Ribas, que deixa l'esport professional després de 20 anys de carrera. Ribas, això sí, encara ha d'acabar la temporada. Queden dos partits de fase regular de CB. A més, esperem el play-off per a la penya pel títol. Dissabte, el Joventut obre la penúltima jornada de l'Olímpic rebent el Saragossa en un partit molt especial, com dèiem, per a Pau Ribas amb la seva afició. I també ahir a la tarda es va acomiadar del bàsquet professional una altra llegenda catalana, Sílvia Domínguez, la base de Montgat, que tanca una carrera de 21 anys, també els 38 anys, a Salamanca, on hi ha jugat els últims 10, i també és la segona etapa del club, de fet, del Perfumeries d'Avenida, el club de la seva vida, segons explicava ella mateixa durant l'acte.
Gracias Salamanca, gracias Marea Azul, gracias Perfumeries d'Avenida. És el equipo de mi vida, el club... És el club de mi corazón y mi segunda casa. Han sido 15 temporadas, que se dice pronto. Llegué a los 19 años, siendo una niña, y me voy con 38... sabiendo que he dado todo por este club.
De fet, el pavelló portarà a partir d'ara el seu nom, el Würzburg Sílvia Domínguez. La maresmenca també va agrair tot el que li ha donat al bàsquet.
El valor que tiene mi carrera no lo mido por los títulos ganados ni por el tiempo que le he dedicado a esto, pero sí por la intensidad, ¿no?, con la que lo he vivido. Porque el baloncesto ha dejado una huella en mí que creo que difícilmente haya algo que lo pueda reemplazar, ¿no? Ojalá en la nueva etapa encuentre algo que pueda vivir con la mitad de intensidad con la que he vivido el baloncesto y ojalá yo también haya dejado algo de huella y un legado, ¿no?, en el baloncesto y en las personas con las que me he podido cruzar, porque sin duda esa sería la mayor victoria de mi carrera.
Sílvia Domínguez ha retirat els 38 anys, com dèiem, la mateixa edat de Pau Ribas. Tornant a la part esportiva, encara en bàsquet, ho dèiem fa un moment, queden dues jornades de fase regular de CB i el Baxi Manresa encara opta a jugar als play-offs. Els del Bages visiten Andorra dissabte i han de guanyar els dos partits i esperar també que el Baskonia en perdi algun. El Baxi Manresa, que ha renovat, per cert, el director esportiu, Xavi Pujol. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Lligat al club des de fa dècades, Xavi Pujol va començar com a jugador i entrenador dels equips de formació abans de fer el salt al primer equip com a ajudant tècnic la temporada 2014-2015. El 2020 va assumir la direcció esportiva agafant el relleu de Roman Montáñez. Des d'aleshores, el Baxi Manresa ha viscut una de les etapes més exitoses dels últims temps. Dues classificacions per al play-off de la Lliga Endesa, tres participacions a la Copa del Rei i un títol de Lliga Catalana, així com la històrica final de la Basketball Champions League disputada a Bilbao. Per l'entrenador de l'equip, Diego Campo, és important que l'equip mantingui la mateixa identitat. Per això és important la renovació de Xavi Pujol.
Tenemos nuestra manera de trabajar con una identidad y no es eso porque sí, es porque creemos que es la entre todos, no el entrenador, entre todos. Intentamos construirla porque pensamos que es la manera de optimizar mejor los recursos que tenemos. Y a veces hay rachas mejores, rachas peores, tienes unos problemas, otros... Pero básicamente el equipo el 90% del tiempo de la temporada ha estado trabajando ahí, en esa línea.
A més, Pujol ha estat clau en la detecció de talent, incorporant jugadors que han tingut un impacte destacat al club, com Silvan Francisco, Joe Thomason, Ismael Baco, Chima Moneke, Derrick Alston Jr. o Branco Badio, entre molts altres.
Gràcies, Jordi. I un últim apunt. En hoquei herba encara queda una jornada de fase regular de Lliga, però ja tenim definides força les dues Final Fours que jugaran el 30 de maig i l'1 de juny, entre el 30 de maig i l'1 de juny. A la divisió nord masculina, el Polo serà primer, el Júnior serà quart, mentre que encara s'han de jugar a la segona plaça el Club de Campo i l'Atlètic Terrassa, i en categoria femenina el Club de Campo ja té assegurada la primera plaça i també estan classificats l'Atlètic Terrassa, Club Egara i Júnior, que encara s'hauran de repartir les posicions. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Terrassa tindrà doble representació a la divisió d'honor femenina de hockey, a la Final Four, que es disputarà els dies 30, 31 de maig i 1 de juny a l'estadi Martí Colomer de Terrassa. Un Club Egara que després d'una grandíssima temporada i d'assolir la Copa de la Reina ha mostrat la seva solidesa tant defensiva com també en quant a victòries i punts. Això ha situat a l'equip de Joan Vidal entre les millors de la divisió d'honor. Escoltem a Mireia Herrero, jugadora del conjunt agarenc, destacant aquesta fita aconseguida per al conjunt del Pla del Bonaire.
Crec que totes hem donat i estem donant un plus més cadascuna i això també reflecteix pues, a l'hora de jugar. I res, estem aquí al final de tot i ja classificades, o sigui, encara queda un últim partit que anirem a tope també, com si no ho estiguéssim per estar ben, per acabar a dalt de tot.
I l'altre equip és l'Atlètic Terrassa, un equip que des de l'arribada de Jordi Carrera no ha baixat del podi, no tan sols en la competició domèstica, sinó també en la Copa de la Reina. Escoltem a Clara Barba, jugadora del conjunt de Can Sales.
Sí, jo crec que hem sigut molt regulars durant tota la temporada i bueno, això s'ha vist reflectat en els resultats i haguem perdut pocs punts i bueno, ara acabar-ho bé, bueno, ahir vam fer molt bon partit i ara bé, ens ho acabem bé amb l'última jornada. Al final crec que només hem perdut dos partits i tots aquests empats han fet que puguem tenir aquests punts extres que ens fan estar allà en segona posició.
Per cert, Club Egara i Atlètic Terrassa que van rendir homenatge a jugadores que no continuaran a la disciplina garenca, com és el cas de Clàudia Adell i Caral Colet al Club Egara i d'Esther Clotet a l'Atlètic Terrassa. Però com encara resta aquesta Final Four, doncs encara disputaran minuts amb les seves respectives samarretes. Sí que serà un cap de setmana molt especial per quatre jugadores del Club Deportiu Terrassa que deixen la disciplina garenca després de tota una vida al club. Júlia Pons, Maria Montroig, Arola Icart i Clara Icart, aquest últim cas que tornarà a la Lliga Alemanya.
Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre i, com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia i bon dimecres 21 de maig de 2025. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimecres 21 de maig, el Barça i el Girona ja pensen en el futur. De fet, el club blaugrana ha d'anunciar avui mateix, en principi, l'ampliació de contracte del seu entrenador, Hansi Flick, fins al 2027. L'Espanyol, en canvi, encara no ho té fet. Dissabte, a la tarda, ha de segellar la permanència guanyant a Las Palmas, un equip ja descendit i assegurant-se un cop més aquesta permanència a mantenir-se a la primera divisió masculina. Una estona escoltarem un dels capitans, Lele Cabrera, que n'ha parlat avui al migdia en roda de premsa. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota la crullera esportiva de casa nostra. Amb el Joan García. Joan, bon dia.
Molt bon dia, Martí, company.
En futbol, el Barça segueix de celebració i ja pensa, com dèiem, en el curs vinent.
El primer equip masculí va fer un sopar de celebració amb la plantilla, l'staff i treballadors del club a Gavà per celebrar els tres títols aconseguits aquesta temporada. Avui mateix està previst que el tècnic Hansi Flick signi la seva ampliació de contracte fins al juny del 2027. Una plantilla, per cert, que es troba gaudint de PortAventura.
Encara pendents de l'oficialitat d'aquesta renovació de Hansi Flick, que hauria de ser avui mateix, demà ha de renovar, per cert, un dels capitans, Rafinha, en aquest cas fins al 2029. L'Espanyol, en canvi, ha d'assegurar-se encara, recordem, la permanència.
El club perico ha venut ja pràcticament totes les entrades per al transcendental, vital partit de l'Espanyol contra Las Palmas de dissabte a 6:45 de la tarda amb la salvació en joc. L'Espanyol en té prou amb guanyar per assegurar-se la permanència, tot i que si el Leganés però empata, també aconseguiria la salvació, sense tenir en compte el seu marcador, òbviament.
El Leganés, que recordem, jugar contra el Valladolid, el CUE, i ja també, evidentment, fa setmanes de segona. En categoria femenina, aquest mateix migdia, hem conegut la selecció espanyola de Montse Tomé donar la llista de convocades des de l'RC Stadium, per cert, per als dos propers partits del Comitat Estatal de Nations League.
Una llista de 25 jugadores, amb 10 del Barça i 9 catalanes, comptant la portera del Sevilla, Esther Sullastres, les defenses del Manchester City, Laia Alexandri i Leila Ouahabi, i la de l'Arsenal, Laia Codina, a més Dona Batlle, Jana Fernández, Alexia Aitana i Clàudia Pina. El Comitat Estatal jugarà divendres 30 de maig a Bèlgica i el dimarts, dia 3 de juny, a l'RC Stadium contra Anglaterra, aquests dos partits de Nations League.
Per tant, aquestes nou jugadores catalanes que no podran jugar al Catalunya-Xile del proper diumenge 1 de juny.
Ahir es van presentar tots els detalls dels dos amistosos de les seleccions catalanes en l'any del 125è aniversari de la Federació. El combinat femení, com dèiem, s'enfrontarà a Xile l'1 de juny a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, amb l'arbitratge de la internacional Ainara Acevedo. En el mateix escenari es jugarà el dimecres 28 de maig al Catalunya-Costa Rica masculí, amb arbitratge de l'únic col·legiat català de la primera divisió masculina, Víctor García Verdura. Les convocatòries de Gerard López i Xavi Llorenç es faran públiques dilluns que ve al migdia.
En bàsquet, ahir va ser dia de retirades per a dues llegendes del bàsquet català.
Al migdia us explicàvem la del capità de la penya, Pau Ribas, que deixarà el bàsquet professional un cop acabi la temporada. Recordem, encara dues jornades resten de CB, a més dels play-offs, que el Joventut encara s'ha d'assegurar. I a la tarda es va acomiadar del bàsquet professional Sílvia Domínguez. La base de Montgat tanca una carrera de 21 anys a Salamanca, on hi ha jugat els últims 10 anys, al club de la seva vida, segons explicava ella mateixa durant l'acte. De fet, el pavelló portarà a partir d'ara el seu nom, el Wolfsburg Sílvia Domínguez.
Els equips d'aquesta lliga femenina, també els catalans, pensen en la temporada vinent ja. Avui l'Espar Girona ha anunciat la quarta baixa.
La de la interior, Vinoise Pierre Loire, que haurà estat una temporada a Girona. En canvi, el Cadí la seu ha anunciat la renovació d'Anna Palma.
Recordem que a partir de demà juguen les fases d'ascens tant a segona FEB com a la Lliga Femenina 2 de bàsquet.
Així és, en l'ascens de Lliga Femenina 2, demà el draft Gramenet, enquadrat al grup B, juga a les Palmes de Gran Canària, debutarà a migdia contra l'Eloi Villanueva Càntabra, mentre que el Marresa és l'anfitrió del seu grup i juga demà al vespre el primer partit del nou Congost contra l'Ocèntum d'Alacant. I en categoria masculina, a la fase d'ascens a segona FEB, el Navàs es juga a l'ascens a Saragossa, el primer partit demà 11:15 del matí contra el Villarreal. mentre que el Mollet ho farà a Gijón, amb la primera jornada demà a la tarda contra el Molina Murcià. I de reull, la UESC, la Unió Esportiva Sant Cugat, està interessat en que pugi Navàs, o que també ho faci Mollet, o també el Moncayo d'Aragó. D'aquesta manera assoliria plaça a tercera FEB. I també, si d'aquests tres conjunts dos pugen, de retruc, el Cornellà també pujaria a tercera FEB, Martí.
N'estarem pendents d'aquestes fases d'ascens. I en tenis, Albert Ramos, a la Maresmenc, jugarà el seu últim Roland Garros.
Ramos, que el 2016 va arribar als quarts en un dels millors resultats de la seva carrera, afronta la darrera participació a Roland Garros després d'haver anunciat la retirada. El Maresmenc juga avui contra l'argentí Roman Andrés Burruchaga en la prèvia del Grand Slam francès. També hi és Paul Martín Tifón, el millor català al moment, que ahir va vèncer el francès Moisés Quam en 3 sets. En el quadre femení, la barcelonina Rebeca Masarova va vèncer dilluns la israeliana Lina Glushko en 2 sets. I avui juga contra la canadenca Carson Brandstein. També va superar el primer partit Guiomar Maristany, que es va desfer de la txeca Barbora Palukova. Se l'assegurà amb la xinesa Qiyu Wang.
Això en tenis pel que fa a les prèvies d'aquest 8 a 500 de Roland Garros, la prèvia Roland Garros, i en l'últim punt, també en tenis, Paula Badosa ja és a quarts de final, del 8 a 500 en aquest cas d'Estrasburg.
L'empordanesa va passar de ronda després que la seva rival d'ahir, la xeca Butkova, es retirés amb empat a 3 en el primer set. Badosa s'enfrontarà demà a la russa Lyudmila Samsonova.
Dimecres 21 de maig, 7 minuts passant a 2:15, comencem parlant de tennis, actualitzant marcador. Ara parlàvem que Albert Ramos està jugant aquesta prèvia de l'obert de ATP 500 de França, prèvia de Roland Garros contra l'argentí Burruchaga. Ramos, que ha guanyat el primer set, i en el segon 6-5 guanya el català, el maresmenc, amb 40-15 per l'argentí per situar el 6-6 i, per tant, forçar el tie-break. Ara, si parlem de futbol, l'Espanyol prepara el transcendental duel de dissabte a la tarda contra les Palmes, aquí recordem ja descendit en una final per evitar el descens. El conjunt perico, insistim, depèn d'ell mateix per salvar-se i s'ho juga a casa davant de la seva afició, que respondrà abans fins i tot de començar campanyes del club per omplir l'RC Stadium. Ja estan pràcticament totes les entrades venudes. Aquest migdia, de fet, ha comparegut en roda de premsa la central blanc i blau, Lele Cabrera, un dels capitans, un dels pesos pesants del vestidor, expulsat, recordem, el derbi contra el Barça i que, per tant, es va perdre l'últim partit de diumenge passat contra Osasuna. Cabrera posa l'accent en la força de Cornellà Prat per assolir l'objectiu.
Se viene un partido definitivo en casa, donde desde octubre para acá hemos jugado muy bien, incluso habiendo perdido algunos partidos, creo que el equipo siempre ha rendido de muy buena manera, igual algún día con más falta de acierto de cara a portería, pero creo que el nivel y la confianza que tenemos en casa es tremenda, hay mucha conexión con la gente, la gente se engancha, nos engancha a nosotros en muchos momentos.
Però a Lele Cabrera l'expressa també l'ambició del vestidor de cara a aquesta cita clau.
Por suerte o por desgracia, lo definimos en casa, lo definimos contra un rival que está descendido y con toda la confianza del mundo. Con toda la que teníamos hace un mes es la misma y ahora, bueno, hay que rematar la faena y creo que no hay mejor escenario que este.
Aquest Espanyol Les Palmes es jugarà dissabte a 6:45 a la tarda, a la mateixa hora que el Leganés Valladolid. L'Espanyol en té prou amb guanyar per assegurar-se la permanència, com dèiem, tot i que si el Leganés perd o empata contra el Valladolid, també aconseguiria la salvació, sense tenir en compte el marcador del Cornellà al Prat. Aquesta lluita per la permanència, recordem, coincideix dissabte a la tarda en horari amb el gran esdeveniment de l'esportiu del cap de setmana, del futbol en general i també en concret de casa nostra, la final de la Champions femenina, que jugaran a Lisboa el Barça i l'Arsenal dissabte a les 6 de la tarda, hora catalana. Aquest mateix migdia. N'ha parlat, per cert, d'això la seleccionadora espanyola Montse Tomé, que ha donat la llista de convocades des de l'RC Stadium, per cert, per als dos propers partits del combinat estatal de Nations League. Això opinava d'aquesta coincidència.
No es algo que supiera, te lo digo con sinceridad. Yo creo que la final de la Champions, un Barça-Arsenal, es un partidazo. Vamos a poder estar nosotros también como técnicos allí, poder disfrutarlo. Creo que teniendo un equipo español, toda España tiene que ver esa final. Tenemos también la suerte de poder contar con dos jugadoras en el Arsenal, como son Laia Codina y Mariona, que ha hecho una gran temporada. Cada equipo tiene sus potencialidades. En un partido así, pues nunca sabes lo que puede pasar. Nosotros deseamos que reine el fútbol, que se vea mucho fútbol, que nuestras jugadoras terminen bien.
Montse Tomé, que ha presentat una llista de 25 jugadores, com dèiem, amb 10 jugadores del Barça, 9 catalanes, comptant la portera del Sevilla, Esther Sullastres, les defenses del City, Laia Alexandri, que fitxarà pel Barça, però encara és de jugadora del City, i també Leila Wahabi, i la de l'Arsenal, Laia Codina, que serà també en aquesta final de la Champions. A més, Dona Batlle, Jana Fernández, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí i Clàudia Pina, columna vertebral, com dèiem, d'un Barça que, segons Tomé, està fent una gran temporada.
Yo creo que el Barça ha hecho una gran temporada. Lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, los títulos que tiene no son casualidad, y cuando consigues mantenerte en el tiempo tanto tiempo, es fruto de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Durante el año pues han hecho una gran temporada, sí que han tenido algún momento pues más irregular, esto es lo normal dentro del rendimiento y del máximo nivel, y creo que ahora están en un buen momento.
La seleccionadora assegura també que aquesta no és la llista definitiva per a l'Eurocopa d'aquest estiu.
Hemos valorado mucho lo que las jugadoras han hecho con nosotros, lo que han hecho en los diferentes equipos, lo que han hecho en las diferentes competiciones, pero todavía queda, ¿no? Mismamente el próximo fin de semana, el sábado en Lisboa, hay una final de la Champions donde vamos a tener 12 jugadoras. Ahí pues haremos una valoración, nuestra ventana será otra valoración, la final de la Copa de la Reina es otra valoración, la CONCACAF se está jugando. Todavía quedan diferentes escenarios que tenemos que valorar, y que esto no es lo definitivo. Nuestro primer objetivo es conseguir los 3 puntos contra Bélgica, y a partir de ahí seguir haciendo nuestro trabajo para los siguientes objetivos.
Aquests dos partits de la selecció espanyola femenina són just abans de la final de la Copa de la Reina del 7 de juny, que juguen Barça i Atlètic de Madrid. No hi ha cap convocada de l'Atlètic de Madrid i, com dèiem, 10 del Barça. El comitè estatal jugarà divendres 30 de maig a Bèlgica i el dimarts, dia 3 de juny, a l'RC Stadium contra Anglaterra, aquests dos partits de Nations League. I encara en futbol, ahir es va presentar tots els detalls d'aquests dos partits de la selecció catalana, en aquest cas masculina i femenina, que jugarà el diumenge següent, 1 de juny, també el Johan Cruyff. Per tant, aquestes 9 catalanes no podran ser, no podran defensar la samarreta catalana, aquesta estrena de la samarreta, nova samarreta catalana amb la Creu de Sant Jordi pel 125è aniversari de la Federació, el Johan Cruyff, en aquest cas contra Xile. Anant per parts, el combinat masculí ho té prou bé per presentar una convocatòria potent, amb la Lliga ja acabada i amb la majoria de jugadors sense massa compromisos a priori. Ho explicava el seleccionador català masculí, Gerard López.
El Pau l'any passat va venir a Sabadell a veure el partit, hagués estat convocat però estava en el playoff amb el Barça. Això també demostra la implicació de molts jugadors que a vegades no poden venir però que venen a veure els partits o tenen ganes de poder debutar algun dia amb nosaltres, no? I en aquest cas doncs està anant molt bé la confecció de la llista. La tindrem segurament passat el cap de setmana, perquè estem esperant el darrer partit de Lliga, que no hi hagi cap contratemps o alguna última cosa, sí. Però si tot va bé tindrem una llista competitiva, com sempre intentem, els millors catalans disponibles per aquest partit, i el dilluns que ve ho sabreu.
El davanter blaugrana Pau Víctor, com sentíem, va estar present ahir a l'acte i ja està confirmat com un dels convocats, si no passa res, en l'últim partit de Lliga aquest cap de setmana.
Bueno, aquest any ha sigut espectacular en tots els àmbits, i bueno, he disfrutat moltíssim a dins del camp i fora, i ara, bueno, a rematar-ho amb aquest partit, que donar-li les gràcies al Gerard per donar-me aquesta oportunitat. L'any passat vaig poder assistir com a aficionat, i aquest any poder-ho viure des de dins és un orgull i un dia que recordaré sempre.
Pau Víctor, que serà en aquesta convocatòria, com sentíem. Dilluns al migdia tindrà lloc l'acte de presentació d'aquests convocats, tant per la selecció masculina com també el de la femenina, de Xavi Llorenç. Pel que fa als rivals, l'equip de Gerard López s'enfronta a Costa Rica, selecció mundialista que pot comptar, per exemple, amb l'exporter del Madrid, Keylor Navas, que podria tornar a una convocatòria amb la seva selecció. Catalunya i Costa Rica es van enfrontar ja l'any 2006 amb victòria catalana 2-0, amb gols de Piti Medina i Roger Garcia. El partit de dimecres vinent el dirigirà com a àrbitre l'únic col·legiat català de primera divisió masculina, del Víctor García Verdura, que ja va xiular, recordem, l'any passat al Catalunya-Jamaica.
Pues mira, jo volia agrair tant a la Federació Catalana de Futbol com al Comitè Tècnic d'Àrbitres donant-nos l'oportunitat de nou de poder viure aquesta experiència, perquè va ser una experiència molt, molt, molt bona per nosaltres, I tant pel meu equip com per mi és un autèntic honor poder arbitrar partits d'aquest tipus i l'afrontarem com un partit de Lliga, a preparar-nos al màxim de bé possible perquè tot vagi bé.
Les entrades tindran un preu de 5 euros per als dos partits i també hi haurà part de solidària, en el cas del masculí, per a projectes de la Fundació Catalana de Futbol. I pel que fa al Catalunya-Xile femení, el partit serà també a l'estadi Johan Cruyff, en aquest cas diumenge 1 de juny, també a les 7 de la tarda, i també en vessant solidària, en aquest cas per a la Fundació Cor All Family, dedicada a ajudar infants amb cardiopaties. Pel que fa a la part esportiva, és cert que la concentració de la selecció espanyola a aquelles dates, tant l'absoluta com també la sub-23, afecta a la llista que presentarà el seleccionador català Xavi Llorenç, que també es farà pública dilluns al migdia. Sí que hi serà, i aquesta no debuta, la jugadora de l'Espanyol, Cristina Baudet, que ja va defensar la samarreta de Catalunya ara farà un any contra Paraguai.
Per a mi sempre és un plaer, és la meva casa i crec que aquest tipus de partit, gaudir-los, és molt important per a mi. Crec que és una festa per al futbol femení i el futbol català i, bueno, animem a la gent que s'apropi i, sobretot, disfruti.
El rival Xile també va envadir la seva. Escoltem el missatge del cònsul Xile, també ahir present a l'acte, Jaime Ferraz.
Muchas gracias por la invitación a la selección femenina adulta de fútbol. Es una selección que tiene muy corto tiempo de desarrollo. El fútbol femenino no lleva mucho tiempo, pero nos han dado muchas alegrías en un breve plazo. Así que muy emocionados por eso. La comunidad chilena tiene una participación bastante importante de mujeres que han seguido con mucha atención la evolución del fútbol en Chile. Así que espero y estoy seguro que van a estar muy contentas de saber de esta noticia, que tendremos este encuentro deportivo y estoy seguro que van a participar muy activamente de ese evento deportivo.
I pel que fa al col·lectiu arbitral, el partit assegurà la internacional Ainara Acevedo, que es va convertir amb el seu equip el mes passat en el primer quartet català que xiula un partit oficial internacional, en aquest cas de la Nations League femenina entre Ucraïna i la República Txeca. Com dèiem, aquest Catalunya-Xile femení es jugarà l'1 de juny a les 7 de la tarda al Johan Cruyff, diumenge. En el mateix escenari es disputarà el dimecres 28 de maig al Catalunya-Costa Rica masculí, també a les 7 de la tarda. Dilluns, aquest dilluns al migdia, les convocatòries definitives de les dues seleccions. I encara en futbol, a la tercera federació masculina, el Futbol Club L'Escala ha fet oficial que el tècnic, l'entrenador Raúl Page, no continuarà dirigint l'equip al curs vinent, després d'aconseguir mantenir, això sí, la categoria. Ràdio L'Escala, Ivan García.
El Futbol Club L'Escala ha anunciat que Raúl Page no seguirà. Club i entrenador separen els seus camins, expliquen de mutu acord. El club vol agrair la feina feta, la dedicació i el compromís que ha demostrat a cada entrenament i partit. Li desitja sort i encerts en el futur i que l'Escala tindrà un bon record del barceloní. Albert Rovira, vicepresident del Futbol Club L'Escala.
Només agraït. Agraït per el compromís que ha tingut amb nosaltres i l'objectiu que ha complert, que és mantenir-se. Llavors, doncs, eternament agraïts amb el Raúl Page.
Raúl Page ha estat el tècnic que ha durat més a l'Escala des que l'equip competeix a la tercera federació. Els altres dos havien estat Arnau Sala i Adai Benítez.
Y nosotros tuvimos una situación claramente en el final de la primera vuelta que el club tranquilamente podía haber prescindido de mis servicios y el fútbol lo hubiéramos respetado, entendido y agradecido. Yo, sobre todo, muy agradecido y muy contento de todo lo que se nos ha dado, todo lo que el trato, la cercanía. Hemos tenido una directiva que nos ha dejado hacer y deshacer, que me ha gustado sobre todo mucho porque ellos no se han metido nunca donde realmente ellos no deben meterse, nos han dado nuestro espacio, nos han respetado.
Page a les seves xarxes escrivia etapa curta però intensa, molt orgullós de la feina d'aconseguir l'objectiu. Moltes gràcies pel tracte rebut i us desitjo el millor per al futur. Un escalenc més.
En bàsquet, ahir va ser dia de retirades de llegendes del bàsquet català. Al migdia us explicàvem la del capità de la penya, Pau Ribas, que deixa l'esport professional després de 20 anys de carrera.
Néixer a Badalona i que els pares em fessin socis del joventut sortint de l'hospital era una declaració d'intencions. No es van equivocar. Va ser amor a primera vista, amor al bàsquet, amor a la penya. Sembla que faci dos dies que començava a votar la pilota verd i negra. Voteu-la sempre que pugueu, que el temps vola. Us dono les gràcies pel camí fet tots junts, ple de moments inoblidables. I disfruteu de cada moment de ser de la penya. Val la pena. No hi haurà més tirs, no hi haurà més vots. Fins aquí. Visca la penya i visca Badalona. Sempre.
Ribas, això sí que ha d'acabar aquesta temporada. Queden dos partits de fase regular de CB. A més, d'esperem el play-off pel títol. Dissabte, el Joventut obre la penúltima jornada a l'Olímpic rebent el Saragossa, en un partit molt especial per a Pau Ribas, davant de a la seva afició. I també ahir a la tarda es va acomiadar del bàsquet professional una altra llegenda catalana, Sílvia Domínguez.
Hoy vengo a comunicar, ¿no?, que pongo fin a esta etapa de mi vida como jugadora profesional de baloncesto y me invaden muchísimas emociones, muchísimos sentimientos, es toda una mezcla, porque por un lado siento vacío y tristeza porque es una etapa que se acaba, pero también por otro pues una satisfacción enorme y un orgullo pues por la trayectoria que he podido vivir.
La base de Montgat tanca una carrera de 21 anys, també els 38 anys, a Salamanca, on hi ha jugat els últims 10, en la segona etapa que ha fet el club de la seva vida, segons explicava ella mateixa durant l'acte. De fet, el pavelló portarà a partir d'ara el seu nom, el Würzburg Sílvia Domínguez. La maresmenca també va agrair tot el que li ha donat al bàsquet.
A los 17 años entendí por primera vez que no todo es un camino de rosas, pero entendí también el precio que estaba dispuesta a pagar pues para seguir mi sueño, ¿no? Y el reto que eso suponía estaba por encima de mis miedos. Me siento afortunada de haber podido jugar Eurobaskets, Mundiales, Juegos Olímpicos. Es algo que poca gente puede decir. Me siento muy afortunada también de haber formado parte de, creo que, la mejor generación, los mejores años, la mejor época de la selección española, y que eso haya ayudado a que el crecimiento, la visibilidad que se haya dado después haya sido para sumar y para crecer.
Sílvia Domínguez, que retira els 38 anys, amb un palmarès envejable també, a la mateixa edat de Pau Ribas. Tornant a la part esportiva, els equips catalans d'aquesta lliga femenina també van renovar amb plantilles. De cara al curs vinent, l'Espart Girona ha anunciat avui mateix la seva quarta baixa, la de l'interior Pionís Pierre-Louis, ja ho direm, que en aquest cas va arribar l'estiu passat. I en aquest cas el Cadí la Seu, en canvi, ha renovat a una jugadora, Anna Palma, l'aler de la Seu d'Urgell, és la tercera peça assegurada de cara a la temporada vinent. UA Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
De 25 anys i 1,85 d'alçada, Anna Palma seguirà defensant la samarreta del Cadí la segona temporada més per sumar la seva cinquena al club en dues etapes diferents. Després de dues temporades al Benvibre, la 23-24, la jugadora local va tornar a casa. Ella mateixa ho anunciava així en una entrevista difosa pels mitjans del club.
Per sort, continuarem un any més junts, no? Que jo tenia moltes ganes d'estar... Quan deia lo de que jugar al Palau és un privilegi, jo, pensant en l'any que ve, també... Sabia greu no jugar un altre cop al Palau com a local. Quan juguem a casa estic molt còmoda, no? Sento que realment és casa meva. I em feia, no sé, com que no vull acabar així i realment he sentit que encara em quedava una temporada més aquí. Llavors, bueno, aquesta... Espero que l'any que ve tothom torni al Palau i s'ompli més i que realment sigui un any bonic que ens en recordem tothom.
Palma s'afegeix a Regina Aguilar i Martina Mata, que tenen contracte en vigor amb un Cadí la Seu que apostarà per la continuïtat de la plantilla i que pretén renovar jugadores com Raventós, Soler, Gervasini i Díaz.
Gràcies, Sergi. Ho seguirem. I encara en bàsquet, recordem que a partir de demà juguen les fases d'ascens tant a la segona FEB masculina com a la Lliga Femenina 2. En l'ascens de la Lliga Femenina 2, demà el Draft Gramenet, en quart de grup B, juga a les Palmes de Gran Canària, debutarà al migdia contra l'Eloi Villanueva de Càntabra, mentre que el Manresa és l'anfitrió del seu grup i jugarà demà al vespre a les 8, el primer partit del nou Congost contra el Lucentum d'Alacant. I en categoria masculina, la fase d'ascens de segona FEB, el Navàs es juga a l'ascens de Saragossa, el primer partit demà a un quart d'11 del matí contra el Villarreal, i mentre el Mollet ho farà a Gijón, amb la primera jornada demà a la tarda contra el Molina Murcià. Ens omplia des de Ràdio Mollet, en aquest cas el Joel Gascón.
La competició es jugarà a Gijón de dijous a diumenge i comptarà amb la participació de 8 equips dividits en dos grups. Els dos primers classificats de cada grup obtindran plaça directa per l'ascens, mentre que la tercera plaça es decidirà en un enfrontament entre el segon classificat de cada grup. El conjunt molletà competirà en el grup 1, on s'enfrontarà amb el Círculo Gijón Noega Baloncesto, el Colegio El Pinar de Màlaga i el Sercomosa Molina Bàsquet de Múrcia. El president del club, Carles Nuez, ha reconegut la dificultat de jugar un dels partits contra el Gijón Noega Baloncesto perquè es tracta de l'equip anfitrió.
Serà molt complicat perquè el grup nostre està precisament en Gijón, que és el que ha fet l'esforç de fer la fase en la seva ciutat, i m'imagino que és perquè tenen un equip força competitiu per pujar a segona fet. I bueno, intentarem, com l'any passat i com altres vegades, fer un bon torneig, no? I pujar.
El primer partit serà demà a partir de les 5 de la tarda davant el Sercomosa Molina Bàsquet.
I abans d'acabar, en tennis, Albert Ramos ha guanyat aquest mateix migdia a l'argentí Burruchaga en dos sets, 6-4 i 7-6, el segon al tiebreak, i per tant jugarà la final per ser d'aquesta prèvia de l'obert d'ATP 500 de França, per ser en el seu últim Roland Garros. Recordem que retira quan acabi aquesta temporada. I un últim apunt ara sí, en tennis taula, Platja d'Aro acull aquesta setmana, aquest cap de setmana, per 27a vegada consecutiva la prova internacional del 8 Youth Contender de tennis taula. Ens ho amplia des de la televisió Costa Brava, l'Alba Pairet.
El Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro és l'epicentre aquests dies de la prova del circuit mundial de tenis taula que organitza la Federació Internacional. De fet, se celebra la 45a edició i la 27a vegada que es fa al municipi Baix Empordanès. Enguany hi participen uns 250 joves de les categories sub-13, sub-15, sub-17 i sub-19 i venen d'arreu del món, des de França, Portugal, Alemanya o Xina. Ho explica Marc Serra, entrenador de la selecció catalana de tenis taula.
Bé, és una prova del circuit mundial que organitza la Federació Internacional i aquí Platja d'Aro fa molts anys que es disputa, organitza la Federació Catalana i venen països de tot el món, depèn una mica del calendari de cada país, cada any va variant.
De Catalunya hi participen una desena de nois i noies i d'aquests, tres són de les comarques gironines. Tots venen amb ganes de gaudir de l'esdeveniment, la majoria ja amb experiència. Aquest esdeveniment esportiu serveix perquè els jugadors sumin punts i al final de la temporada els millors del rànquing podran participar en el Mundial.
I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Roc Casas, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
La xarxa de comunicació.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Des d'unes hores al dia i amb preus que s'adapten a les teves necessitats i compatible amb les ajudes de la llei de la dependència. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Dilluns hi ha ple municipal i Cugat Mèdia te l'apropa a través de tots els seus canals. A partir de les 4 de la tarda, posa't al dia dels temes de ciutat a través de www.cugat.cat i a les nostres xarxes socials, amb la retransmissió en streaming i en directe des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Cugat. També pots seguir el ple i l'audiència pública a través de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 FM. I després, tota la informació del ple municipal a www.cugat.cat. Els plens municipals a Cugat Mèdia, a través de tots els seus canals.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Thank you.
Bona tarda, avui és dimecres 21 de maig i us parla la Sara Vella.
Info migdia,